Ràdio Vilafranca. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Una de les seccions que també torna aquesta sisena temporada és Una ullada a la ment, on mirem de millorar o de donar resposta a qüestions sovint transcendentals i d'altres més del dia a dia. Per això tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo.
Doncs una de les seccions que torna aquesta sisena temporada del Penedès en xarxa, com no podia ser d'una altra manera, és Una ullada a la ment, de la mà del nostre coach de referència, el Jordi Llonch. Molt bon dia, Jordi, com estàs?
Hola, bon dia. Doncs molt bé, molt bé. I amb ganes de tornar al ruedo, que diria un torero, no?
Vaja.
Ara ja, després d'aquests mesos de descans, doncs aquí estem de nou.
Com ha anat l'estiu, primer de tot?
Doncs amb molta calor, amiga meva. Molta calor, molta, molta. L'agraeixes quan acaba d'arribar, que dius, oi, que bé, mandolonet curt, barella curta, però arriba un moment que dius, ostres, tu, quines ganes tinc de treure l'abric de l'armari. Passa que l'ésser humà es queixa per costum, eh? Perquè llavors ens queixarem del fred.
Clar.
Però bueno, és veritat que jo crec que hi ha una mostra clara de que el temps ha canviat. I tot allò que vivíem abans de la primavera, no? L'estiu, la tardor, ara no hi ha tardor ni primavera, ara és pim-pam, ala.
I ja està.
Canviem de temperatura. I
doncs
ja està,
sí.
Tu.
Doncs
però
sí,
bé,
sí.
Però molt bé, però molt bé, molt bé.
Bé, aquesta temporada l'enfocarem d'una altra manera, no? I jo
Val.
Et faré una pregunta i a partir
sí.
d'aquí, doncs, patem la xerrada.
Ah, molt bé, molt bé.
Sí.
Genial, em sembla genial. Tot el que tu proposis em sembla genial, perquè ets una tia genial.
Que està, maco que ets.
No hi ha res més aquí.
Clar, fa dies hem passat un estiu, bueno, ho parlàvem fora de micros, ha sigut un any raro. La veritat és
sí.
que a nivell de salut, molta gent coneguda doncs, que ha patit, a nivell laboral estem veient canvis, i això m'ha fet fer-me una pregunta. Existeix la sort?
Ai, aquesta és la pregunta existencial de que ens fem tots i totes les generacions. Mira, depèn. Podem enfocar des de diversos punts. Al final, podríem definir la sort, no?, com una sèrie de béns o circumstàncies que ens passen i que ens poden perjudicar o beneficiar. Sí? Vale? Bàsicament, allò, tot allò que ens passa, que està una mica fora del nostre control i que ens beneficia o ens perjudica. No? Si ho enfoquéssim des de la vessant científica, podríem dir que la sort generalment es considera com el resultat de la probabilitat. Al final, jo defineixo els éssers humans, els individus, són probabilitats, possibilitats. Des que naixem, hi ha una pila de possibilitats que ens poden acabar fent que siguem una cosa o una altra. I cada dia que sortim de casa, no?, hi ha un cúmul de possibilitats i de boletes que podem agafar la negra, la blanca, no?, i que, bueno, que podem acabar sent algo basat en què ens trobem a la vida, no? Perquè funciona així. Cada dia és una nova experiència, una nova sorpresa, i van passant coses. I és veritat que hi ha coses que estan fora del nostre control. Això ningú ho nega. Pot caure un raig.
Sí, vale? Sí.
Ara, és sort, mala sort? Al final és un càlcul de probabilitats. Ja? Hi ha una probabilitat entre 8 milions de que un raig pugui caure. Molt bé. De fet, diuen que hi ha més probabilitats que et caigui un raig de que et toqui la
loteria.
La loteria. Sí, sí, diuen. No sé,
per això no jugo.
Val? Sí, sí, sí. I llavors, des de la perspectiva científica, el que existeix i que es neguen a catalogar-lo com sort, els científics diuen que això no és un sort, sinó que és coses que passen, i que passen contínuament, i que no és ni bona ni mala sort, són coses que et poden arribar a passar. No? És veritat que hi ha la perspectiva psicològica, que és aquí on m'agradaria entrar més, no? Bàsicament, que la gent anem creant... Nosaltres partim del concepte de que crees el que creus. I si tu comences a creure que tens mala sort, acabaràs creant mala sort, no? Que és una mica la profecia autocomplida, sí?
Seria com la llei de l'atracció, entenc.
Sí, 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 sí. Sí, sí, la famosa teoria autocomplida, no? La llei de l'atracció. Atraus tot allò que esperes que et passi. Per tant, no? I si tu t'obsessiones amb les coses les circumstàncies que no et beneficien, que et passen, diràs que el cúmul d'allò és que tu estàs designat a tenir mala sort. En canvi, hi haurà qui té una mirada més positiva, que escapa de la teoria de Pigmalión, que és la aquesta que et deia de la profecia autocomplida, i que té una visió més, com diríem, més positiva de les coses, no? I pot acabar creient que, ostres, moltes de les coses que li passen són bona sort. Per què? Perquè ignora aquelles dolentes i només té ulls per les bones. Bé? I aquí anem catalogant psicològicament, tinc bona sort o tinc mala sort. No? D'això que se'n fa? Se'n fa una cultura. I d'això la religió, etc etc etc, que seria la tercera vessant, n'ha fet molt. I molta gent que té el seu mode de vida basat en... No? Compra'm aquestes coses que et donaran bona sort, si tens un bo a casa tindràs bona sort, puc fer-te un sortilegi que et donarà bona sort. Clar, i si ens anem en aquesta, arribem a la conclusió que la sort no existeix. Existeixen coses que passen, però que no es poden provocar ni es pot fer que et tinguis bona o mala. És a dir, et passaran coses i dependrà de la teva manera d'enfrontar-te amb elles, sí? Seran bones, seran dolentes, o tindran més importància a la teva vida o tindran menys. Per tant, no existeix la sort. Existeixen les probabilitats que et passin coses a tots. Poden atropellar i trencar-te una cama. Sí, evidentment, pot passar-te. Però és veritat que ja, nosaltres solem dir que la bona sort ajuda a les ments ben preparades, no? O sigui, que si tu estàs, vigiles bé, no travesses sense mirar, vigiles els semàfors, etcètera, 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 és més probable que no et passin coses que et passarien si no ho fas. Això és així. Per tant, són probabilitats.
Clar, de fet, fa no gaire llegia una novel·la que parlava de que cada decisió que prenem, és a dir, fem microdecisions cada dia,
sí,
multitud, sí, sí, en els que agafem un camí i no un altre, i no sabem per què ho fem. Això aniria en aquesta teoria de a vegades, dius, o prens una decisió d'un últim moment, i diria que hi havia diverses pel·lícules que parlaven d'això, no? De prens una decisió en un moment determinat i això et porta a una vida o a una altra, no? Allò de camins paral·lels.
Que efectivament. No, i ho has expressat molt bé. Prenem microdecisions que al llarg d'una vida són macrodecisions. Al llarg d'una vida, clar, imagina les petites decisions que prenem, no? I tens tota la raó. Al final marquen una vida. I per això quan diem que són possibilitats, és que són possibilitats. Cada dia podem prendre una pila de decisions que ens portaran cap a un camí o cap a un altre. Ja n'hem parlat, però podem tornar a parlar en un altre programa, de quin tipus de llenguatge utilitzem quan ens parlem a nosaltres mateixos i quin món anem creant, no? Si tu vas dient quina mala sort que tinc, que malament em va tot, i t'empenyes amb estar obsessionat amb que l'univers t'està perseguint per tirar-te, i perdona l'expressió, merda tots els dies per allà on vas, com si tu fossis el protagonista del món i que l'univers no té una altra cosa que fer que perseguir-te tu, clar, acabes, bueno, doncs això, no? No combatint, no buscant la bona sort, no aplicant sistemes perquè les coses et vagin bé, perquè hem anat prenent una sèrie de microdecisions. Però és veritat, som el resultat de les nostres decisions. Per això també sempre diem, si deixes que les prengui un altre, no ets ningú. Ah. Per tant, que som el resultat de les decisions que prenem, si no en prens, acabes no sent ningú. Però això que podríem aixecar la mala sort no és res més que la no presa de decisions. Per tant, aquí ja teníem una primera responsabilitat nosaltres. No? Com quan dèiem, uau, si t'atropellen amb una cantonada perquè no has mirat el semàfor, no és mala sort. És que no has mirat el semàfor. Per tant, és causal, no casual. És causal, és una causa-efecte. Que després pot passar, hem mirat i hem fet-ho tot. Sí, perquè hi ha circumstàncies a la vida, en el món, en l'univers, que no controlem. Vull dir, no sé, que et caigui un meteorit, és que no ho sé, no? N'hi ha moltes que no controlem, però això, igual que te'n passen de dolentes, també te'n passen de bones, i al final és un suma-resta, Però, efectivament, estic molt d'acord amb tu. Som una mica les decisions que anem prenent dia a dia,
Clar, aquí també entraria el tema de la responsabilitat, no?, que has comentat tu. Moltes vegades volem fotre-li la culpa. Jo crec que és mal dit, El tema de la culpa seria responsabilitat de les nostres coses.
Exacte. Molt bé. Efectivament, sí, culpa no és culpa, és responsabilitat, no? Però és veritat que lo fàcil, no, és Dios proveerà, serà lo que Dios quiera, si és la sort, és que tinc molt mala sort en la vida, clar, això és lo fàcil, no? Lo difícil és combatre-la, que si vols en el programa que ve podem donar 5 claus per combatre-la, per ajudar a la sort a que floreixi. Però al final, ja n'hem parlat d'això, no? Ja, tot això neix d'unes lleis matemàtiques de Nash, que és un científic molt conegut, que s'ha fet una pel·lícula d'ell molt bona, que es diu... No me'n recordo la pel·lícula com es diu. Ah, Una mente maravillosa.
Oh, tremenda.
L'has vist, bueno, doncs aquest científic, Nash, és el primer que va començar a parlar de probabilitats. És a dir, la sort no és més que un cúmul de probabilitats de que coses se't passin, eh? I això es va aplicar molt a les teories del joc, no? Que això crec que en algun programa també n'hem parlat una mica, però que és molt important per entendre-ho, no? Que inclús jocs que depenen d'una carta i de l'atzar, en teoria, hi ha autèntics professionals que en viuen d'ells. Vol dir que la sort mai és sempre per un o per un altre, sinó que aquesta gent treballa basats en quines probabilitats tinc, sí? Uh-huh. I si jo tinc uns protocols d'actuació i una manera d'actuar, puc vèncer a les probabilitats. Ja està. Per tant, ells et demostren, no?, els professionals del pòquer, professionals del blackjack, bueno, professionals de les apostes, que també n'hi ha, no? Que si tu agafes, per exemple, no?, els jugadors de pòquer, tu agafes els 20 primers i quasi sempre són els mateixos i guanyen milions d'euros cada any. Eh? I dius, home, és que aquests són aquests els que tenen sort amb la carta que surt sempre?
Clar.
No. Ells juguen basat en probabilitats. I hauríem de fer el mateix a la nostra vida. ¿Vale? Com més et prepares i com més calcules les probabilitats que tens i com més decisions prens, més pots vèncer a la sort. No? Com que el programa és justet, si vols, en el pròxim podem fer un esmorz de 5 o 6 claus. No? Però vull dir, seria bo que entenguéssim tots que al final, no, si la sort existís, tots dependríem d'una carta. No? Mira, la diferència que hi ha entre un jugador professional cartes o jocs que denominem malament d'atzar, és que l'ésser humà normal, el que ells diuen l'amateur, el que es fot a jugar les cartes i sempre perd, que és el que vol, aquesta gent espera que se senti a la taula sempre, es passa la vida esperant dos cartes meravelloses. El professional, cada vegada que li donen dues cartes, és a dir, la persona triomfadora a la vida, cada vegada que rep unes cartes, busca una meravellosa oportunitat de jugar-les, que és molt diferent. Tota la vida esperar dues cartes meravelloses o cada vegada que la vida dona dues cartes, siguin les que siguin, busques una meravellosa oportunitat de jugar-les. I ja t'ho diu, que la vida reparteix les cartes, però qui les juga ets tu. I tu has de saber com jugar-les. Sí, clar, dius, oh, quina pena, dos cartes una altra vegada, dos cartes, quina merda. Vale, molt bé, la mala sort. Ja està? No cal, clar, no cal treballar, ja no cal, perquè ja et pots queixar, no?
Clar.
Sí, per tant, canviar les probabilitats es basa en dir, molt bé, no puc controlar el vent, però puc posar les veles. I una vegada poso les veles, jo dirigiré el meu vaixell, no? I això és la gran diferència per combatir el que mal denominem sort.
Clar, això també es podria ajuntar, no sé, pregunto, amb el tema del karma.
Sí. De fet, si tu esperes tenir un karma o un altre, l'acabaràs tenint, sí? Sí, no, és com quan diuen és que això ja és genètic de la família. No hi ha genètic. El caràcter es fa a la vida, es forma, no? Però és una manera de conformar-se, és que això ja ve de sèrie, no? Ja, però, què puc fer, no?, per lluitar? O és que jo tinc unes mans que no... Com uns peus, tot el que agafo ho trenco. Ja, clar, és que tampoc t'has esforçat a aprendre com fer-ho, no? Però és igual, el karma és algo similar, també. És allò que esperem que passi, perquè... si jo he sigut molt bo, i espero recompensa per haver sigut bo, és el mateix que el que és dolent i espera recompensa per ser dolent. El que és dolent no espera una recompensa, no espera ser castigat, creu que se'n lliurarà. Al final, quan tu fas alguna cosa ben fet, no? esperar que els altres t'ho reconeguin és quan et ve el disgust, no? La pena. De, oh, és que no, clar, perquè estàs fent alguna cosa, esperant alguna cosa que no depèn de tu. L'únic que depenia de tu era fer-ho. Lo de més són esperances, són probabilitats de que la gent t'ho agraeixi o no. Clar. Expectatives. Clar, la gent vivim d'expectatives. És que les expectatives no depenen mai de tu. Mai. Ja ho diu la paraula, expectant. Estic expectant a veure què faran X. No? Tu és què puc fer? I en la mesura en què t'abandones a les mans del karma, a la sort, etc, converteixes en un ésser que va en un barco però no té veles ni té res, ni té direcció. Va allà on la corrent el va portant, de vegades a bon port i de vegades a ports desastrosos, no?
Clar. És curiós, eh?
Sí, sí, però l'ésser humà és que és curiós, és complexa, eh? No? Ja n'hem parlat moltes vegades del nostre cervell, ens abandonem, el cervell no vol treballar perquè vol estudiar energia, i és, el més fàcil és això, no? És dir, uf, no? Ja ho hem parlat, si tu poguessis canviar la sort amb un llibre d'autoajuda, uau, tots seríem Superman i estaríem volant, no? Però no, és que no funciona així, això. Tu pots canviar-ho, clar, però has de treballar, has de ser constant, i abans tu ho has dit molt bé, no? Portem prenent microdecisions tota la vida, canviar no es canvia en 15 dies. És com quan un senyor que arriba a 150 quilos i diu, és que per perdre això ja has estat molts anys acumulant. Ara són molt temps de sacrifici per treure't això. Pues imagina't amb els pensaments, que queden gravats, estan allà, en el cervell, i, bueno, costa. Però es pot fer, clar que sí, clar que sí. Es pot fer per anar amb moltes claus. Per tant, tot és possible. Menys abandonar-te a la sort, esperar que la gent que et vingui un cop. És que, entre altres coses, si no estàs preparat, quan et vingui un cop de bona sort, no ho sabràs reconèixer. És així de fàcil. És que jo no tinc molt mala sort i no mai he tingut bona sort. És que potser no sabeu reconèixer-la, perquè la sort és un creuament entre la preparació i l'oportunitat. Si no estàs preparat, no reconeixeràs l'oportunitat. És així de fàcil. No?
Interessant. Jo, eh? Interessant això que has dit, no? Què esperes, sí, no? Quina esperança, clar, tens?
Claro, ¿cómo esperas la sort? ¿Qué vols que vingui un senyor amb un lletrero? Ara viene una buena suerte, prepárese. No, has d'estar preparat i a lo millor et surt una bona empresa i estàs preparat i t'agafen. Clar, si no estàs preparat no t'agafen i veus quina mala sort. I anat a una entrevista i no m'han agafat. Ja, t'has preparat per aprofitar aquesta oportunitat que t'ha vingut una empresa boníssima, per exemple, eh?
Sí, sí.
Dic, per exemple, o conec una persona meravellosa i com que sóc una persona negativa i tal, aquella persona fuig, no? És que veus, he conegut una persona que m'interessava molt, però ha marxat corrent. Ah, sí, meu, si t'has passat el rato plorant, de dir la mala sort que sóc que tens i tal, la gent fuig d'aquesta gent, no?
Clar.
Bueno, al final és, hem de afrontar la vida mirant la cara a cara, treballant, esforçant-se i això, no? I prenent decisions, que al final deia aquell, no? Què prens per ser feliç? Diu, jo, decisions, no? I si acabes prenent decisions, acabes sortint amb la teva.
Clar, però hi ha una cosa que sí que recurrentment passa, no? És com hi ha bucles, no? O bucles o períodes on sembla que tot surti malament, encara que no siguis creient en la sort, per dir-ho d'alguna manera. És com que hi ha èpoques, no?, que tot surt malament.
I funciona així, efectivament. Això se'n diu variança, eh? Que a la vida no ens en recordem de quan tot ens surt rodent, rodant, no? Que tot ens surt rodonet, bé, perfecte. I en canvi si recordem les males ratxes o èpoques, però existeixen, clar que sí, clar que sí. Quan et digues als jugadors professionals, ells saben que hi ha males ratxes, però ells saben que si segueixen el seu sistema i treballen com t'han treballat fins ara i demanen carta quan en tenen que demanar perquè tenen les seves normes estrictes que no se'ls poden saltar, al final la mala ratxa acabarà i vindrà la bona. Ja està. I llavors, quan a la vida ens venen males... Clar que ens venen males èpoques, ens venen enfermetat, això no ho podem controlar. Home, sí, també, eh? També et diran, no?, els científics, el mètode científic et dirà, si tu et cuides molt i tal i qual, les possibilitats d'agafar la bola negra l'has reduït. Tot i així està a dintre, eh? Està a dintre. Clar. Però si tu tens més blanques que negres, és molt més difícil que l'agafis, sí? Molt bé. Però quan et ve la negra, no, que et ve, Bueno, l'únic que has de fer és dir, bueno, doncs és una mala època que em passarà, de tan bones que n'he tingut, no? Que n'he tingut de bones, i el que haig de fer és seguir igual, perquè tard o d'hora això marxarà, i jo seguiré igual. Una cosa que no podem permetre és que els fets puntuals ens canvin la nostra, el nostre propòsit de vida, allò que volem, a on ens dirigim, sí? Uh-huh. És com si tu, perquè t'equivoques en una direcció i el GPS et diu, torni allà, i dius, no torno, ara tiro endavant per aquí, molt bé, el que fas és perdre't més. Clar. Torna on t'anaves i segueix, ja està. Pots equivocar-te,
recalculando,
poden passar coses,
no?
Dolentes.
Recalculando.
Claro, recalculando, no? Fins que et diu, oiga, ja no recalculo más, no? Però, però és veritat, eh? És veritat, al final és, uau, és que tinc una mala ratxa i m'he abandonat i acabo perdent la feina, acabo perdent... No, home, no. Ja ho sabem que passen coses males ratxes, ja ho sabem, si això passa. Ara, la manera de combatir-ho és seguir treballant igual, fes tot allò que feies quan t'ha funcionat. Mira, això, i no sé si tenim gaire temps més,
sí,
però això...
Un minutet.
Jo que em vaig dedicar molt temps a formar venedors, això passava molt. Ara el venedor tenia un sistema i li funcionava, però quan entra i hi ha dos o tres clients que no li compren, sí, tendeix a canviar el seu sistema. I jo, quan els entrenava, els deia, no, fem el teu sistema perquè funciona, però un sistema no és infal·lible mai, no n'hi ha, no existeix. I la vida no és infal·lible per ningú. Hi haurà coses dolentes que et passaran, però segueix com anaves, sigues bona gent, bona persona, treballa, enfoca't, sigues optimista, perquè tard o d'hora, quan això surt, que s'acabi, tens que estar fort per continuar amb el teu sistema, punto. I clar, aquests són els guanyadors, els que saben, diuen, bueno, això no m'està sortint bé, però jo segueixo, perquè el meu sé que funciona, i molt bé. Quan ja està tastat i funciona, no? I quan tu t'has creat com persona positiva i persona que aporta els demés, totes aquestes coses et passaran igual, però surts molt més reforçat. Clar. Ha de ser de fàcil.
Doncs ho deixem aquí, Jordi, com sempre, un veritable plaer, m'ha encantat. I jo crec que farà rumiar molt i molt a les persones, sí, que s'estiguin escoltant. I res, tornem d'aquí un mes.
Pues en el pròxim programa donarem 5 o 6 claus o 7 de com fer perquè la bona sort floreixi.
Perfecte.
Diguem-li com vulguem. O sigui que les probabilitats, si som científics, que les probabilitats de que tot vagi bé siguin més. Vale?
Genial.
Vinga, gràcies.
Una abraçada.
Vinga, un plaer de nou. Adéu, adéu, adéu.
Let me inside you. No fallen mai, són de Pretenders i aquest himne per escoltar que ens duran a 11:45. With the things you don't show. Lay me beside you down on the floor. I've been your lover from the womb to the tomb. I dress as your daughter when the moon becomes round. You be my mother when everything's gone.
Penedès en xarxa.
Les notícies.
Bon dia, són 2:15 del matí. A aquesta hora ens atem l'últim repàs a les notícies en el Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Dues propostes relacionades amb el medi ambient i una amb l'accessibilitat guanyen els pressupostos participatius per 2024 a Calafell. Els 500.000 euros posats a votació s'incorporaran als comptes municipals de l'any vinent. Les tres iniciatives es repartiran els 500.000 euros que s'havien posat a votació popular i els imports s'incorporaran al pressupost municipal de l'any vinent, que s'ha d'aprovar les properes setmanes. Les tres propostes guanyadores són les següents: millora de l'edifici del Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell, restauració de la façana degradada i instal·lació de plaques fotovoltaiques amb 135 vots obtinguts. Calafell accessible per tothom té l'objectiu de convertir Calafell en un referent de l'accessibilitat universal, implantant un pla que incorpori tant l'accessibilitat física com la cognitiva i sensorial amb 132 vots obtinguts i els contenidors pel reciclatge d'oli usat per tal de facilitar a les famílies la recollida dels olis vegetals provenients de la cuina de cada casa, tot evitant el seu abocament contaminant per les aigüeres i fent possible reciclar-lo com a biodiesel, glicerina i altres productes, i que ha obtingut 99 vots. Els Mossos d'Esquadra han identificat i s'han endut a comissaria aquest dimecres a la tarda tres menors i un adult acusats de provocar diverses destrosses en un tren sense viatgers que anava de Santa Margarida i els Monjos a Vilafranca. Han trencat portes interiors i també vidres del comboi. La policia catalana està ara a l'espera de la denúncia per investigar-los i acusar-los dels fets. Per aquest motiu, el tren no ha pogut realitzar el servei previst des de Vilafranca i, per tant, els viatgers del tram Vilafranca-Castellbisbal han patit retards. Aquest 2023 s'han registrat a Rodalies més de 1.000 actes vandàlics, molts amb afectació als viatgers. I concretament, durant el mes de juliol passat, gairebé un 46% dels minuts de retard a Rodalies van ser a causa d'actes vandàlics, segons ha informat Renfe. Fins al 17 d'octubre resten obertes les inscripcions per participar en els tallers educatius per joves que organitza l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca. Es proposen els tallers Aprendre a estudiar de manera eficient, preparar-se per batxillerat. Els dos tallers començaran el 20 d'octubre i es faran a la Biblioteca Neus Català. L'Ajuntament subvencionarà el 30% pels empadronats al municipi. Les places són limitades i es podran fer les inscripcions a través de l'aplicació Sant Martí Sarroca. Després de l'èxit de les visites teatralitzades al jaciment ibèric de la Font de la Canya d'Avinyonet del passat mes de maig, dins dels actes del Microbi 2023, dissabte i diumenge es repetiran en el marc del 23è cap de setmana ibèric de la Ruta dels Ibers. El projecte està coordinat per l'actriu i directora Rosa Andreu, amb guió de Sergi Pompermayer, autor de teatre i guionista. Les entrades es podran adquirir exclusivament de manera anticipada a través de la plataforma CodeTickets. El preu pels infants de 6 a 12 anys serà de 8 euros i a partir dels 13, de 12 euros.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 12:15 i, com cada dijous, acabem el programa amb música. Avui de la mà de Domenys Ràdio i la Lourdes Meronyo amb La Tot Volum.
A Tot Volum.
I avui parlarem d'un dels grups anglesos de rock i blues rock més importants de la dècada dels 60 del segle XX i que va aconseguir gran fama i reconeixement a escala mundial, atraient a multitud de seguidors a les seves actuacions en viu. Estem parlant de The Animals.
house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one.
The Animals és una banda de rock britànica formada a Newcastle al començament de la dècada de 1960, encara que aviat es van traslladar a Londres per aconseguir la popularitat i reconeixement comercial en 1964 al Regne Unit. Són reconocibles bàsicament per la cançó The House of the Rising Sun, encara que també van publicar altres senzills reeixits com We Gotta Get Out of This Place, It's My Life i Don't Let Me Be Misunderstood. També van aconseguir gran fama i reconeixement als Estats Units com a part de l'onada musical britànica que encapçalarien The Beatles i The Rolling Stones durant la dècada dels 60 del segle XX. La banda va patir constants canvis en la seva formació a mitjana dècada de 1960. Sota el nom d'Eric Burdon and the Animals, l'agrupació es va traslladar a Califòrnia i va aconseguir èxit comercial com una banda de rock psicodèlic i hard rock amb cançons com San Francisco Nights, When I Was Young i Sky Pilot, abans de separar-se a la fi d'aquesta dècada. En total, el grup va assolir posicionar 10 de les seves cançons en les llistes top 20 tant al Regne Unit com als Estats Units. La formació original d'Eric Burdon, Alan Price, Chas Chandler, Hilton, Valentine i John Steele es van reunir per a fer un concert benèfic a Newcastle en 1968, per a després reunir-se en curts períodes de temps entre 1975 i 1983. The Animals estan al Saló de la Fama del Rock and Roll des de 1994. The Animals va néixer en 1963 a la ciutat portuària de Newcastle, al Regne Unit, quan Eric Burdon va arribar al grup Alan Price Rhythm and Blues Combo i li va canviar el nom pel qual seria conegut mundialment, sent la formació original conformada per Eric Burdon a la veu, Alan Price a l'orgue i als teclats, Hilton Valentine a la guitarra, John Steele a la bateria i Chas Chandler al baix. En aquesta primera època, la música de The Animals es va basar essencialment en el blues, realitzant versions de cançons de John Lee Hooker, Sam Cooke, Ray Charles, Nina Simone i Jimmy Reed. El grup va gestionar aquest mateix any el seu propi EP i l'èxit en la seva localitat natal va ser tan gran que van cridar l'interès de Giorgio Comelsky, mànager de Yardbirds, que els va convèncer perquè s'instal·lessin a Londres el 1964. Van començar a tocar en locals londinencs i allà van conèixer el que seria el seu productor, Mickey Most. Amb ell van signar el seu primer contracte discogràfic amb EMI i al febrer de 1964 van gravar el seu primer senzill titulat Baby, Let Me Take You Home, una versió d'una cançó de Bob Dylan amb la qual van aconseguir situar-se en el lloc número 21 de les llistes britàniques.
Understand me now. Sometimes I feel a little mad, but don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never meant to take it out on you. Life has its problems and I get my shit, and that's one thing I never meant to do, 'cause I love you. Oh, 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 baby, don't you know I'm human? I have thoughts like any other one.
Al poc temps van versionar una cançó de folk estatunidenc, l'autor del qual encara és desconegut i que, fet i fet, va ser la cançó que els va llançar a la fama mundial, The House of the Rising Sun. L'estil de veu de Burdon i la disposició dramàtica amb riffs inoblidables de l'òrgan d'Alan Price van crear, sens dubte, el primer gran hit del folk rock de la història. Hi ha un debat obert sobre la inspiració de The Animals per a l'arranjament de la cançó, que ha estat diversament atribuït a les versions anteriors de Bob Dylan, el cantant folk Dave Van Ronk, el cantant de blues Josh White o la cantant i pianista Nina Simone. La veritat és que aquesta versió de The Animals ha estat la més popular i la que tothom relaciona amb aquest grup. Gràcies a l'èxit d'aquesta cançó, es van convertir en el segon grup anglès a aconseguir el número 1, tant a les llistes britàniques com en les estatunidenques, perquè els primers havien estat The Beatles. També va ser així que l'octubre de 1964 van procedir a editar The Animals, el seu primer LP. A més, al novembre del mateix any, van decidir fer el seu debut als Estats Units en The Ed Sullivan Show de la CBS, on van interpretar I'm Crying i The House of the Rising Sun, a més de començar una petita gira actuant amb regularitat als cinemes de tota la ciutat de Nova York.
It's a hard world to get a break in. All the good things have been taken. But girl, there are ways to make certain things pay. Though I'm dressed in these rags, I'll wear sable someday. Hear what I say. I'm gonna ride this serpent. No more time spent sweating rats. It's my life and I
El maig de 1965, després del llançament del seu segon àlbum, Animal Tracks, en Price va abandonar la banda per motius personals i de salut, ja que tenia pànic a volar. A més, això se li sumaven tensions internes pel lideratge que mantenia amb el seu company, Eric Burdon. Després de la seva sortida i la seva substitució per Dave Rowbery, la situació de la resta del grup tampoc va anar millor. Els components de la banda van començar a tenir la sensació que la seva música s'estava transformant en una cosa massa comercial, degut principalment a les exigències de Mickey Most i de la pròpia Amy. Això va provocar que a principis de 1966 trenquessin el seu contracte amb Amy i Most, no sense abans deixar un altre èxit, It's My Life, número 7 en les llistes britàniques i 23 en les estatunidenques.
What have I done for you to mistreat me this away? I've been left out of everything, each and every way. I'm just an outcast, don't know how long I'm gonna last. Lord, when will it be over? Baby, come on and help me discover. Young man, trying to do my very best, but all my girl gives me is unhappiness. I'm just an outcast, don't know how long I'm going to last. Lord, when will it be over? Baby, come on and help me discover.
En 1966, el grup va signar un contracte amb la discogràfica MGM als Estats Units i al Canadà i Decca Records per a la resta del món, a més de seleccionar com el seu nou productor a Tom Wilson, qui havia produït artistes com Bob Dylan. El mes de febrer, el bateria John Steele va deixar el grup i va ser substituït per Barry Jenkins. Encara que van editar un únic disc amb Decca titulat Animalist, el juny de 1966 i que paral·lelament Amy va llançar un àlbum dels grans èxits de la banda i que va ser un gran èxit comercial, el grup originari tan sols va sobreviure a la sortida d'estil 6 mesos. The Animals es va dissoldre al setembre de 1966, estant la banda en una situació financera molt delicada, ja que malgrat l'èxit, The Animals va rebre molts pocs diners pel seu treball. El 1967, Eric Burdon va intentar reformar la banda amb l'arribada de diferents nous membres, prenent el nom d'Eric Burdon and the Animals. A més, la banda va fer un gir en el seu so molt significatiu, passant del rhythm blues original a un més pròxim al rock psicodèlic. La nova agrupació va signar un contracte d'exclusivitat mundial amb el segell MGM i va comptar amb la producció de Tom Wilson en els seus posteriors treballs. Winds of Change, publicat el 1967, The Twins Shall Meet, publicat el 1968, i Everyone of Us, llançat únicament als Estats Units el 1968. Alguns dels èxits d'aquest període incloien San Francisco Nights i Sky Pilot, encara que el seu so es va convertir en molt més pesat i experimental i per a un públic més electe. Les cançons tenien un estil de començar amb silencis per arribar a elements més psicodèlics i crus, arribant al final amb crits, lletres i sons cada vegada més experimentals. En 1968 es va publicar el doble àlbum Love Is, per a després dissoldre's aquesta formació a la fi d'any per a rellençar les seves carreres en solitari.
With his gun, crying like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through.
L'alineació original de la banda es va reunir per a fer un concert benèfic a Newcastle el desembre de 1968. I es van reunir de nou el 1975 per entrar a l'estudi d'enregistrament. Van realitzar una petita gira en 1976 i van gravar alguns vídeos per a les cançons Lonely Avenue i Please Send Me Someone to Love. Aquest àlbum va ser llançat el 1977 i titulat, irònicament, Before We Were So Rudely Interrupted. Aquest àlbum va ser ben rebut per la crítica especialitzada. Els membres originals de The Animals es van reunir novament el 1983 per a gravar l'àlbum Arc i per a realitzar una gira mundial. El primer senzill, titulat The Night, va aconseguir la posició 48 en la llista Pop Singles i el 34 en la llista Mainstream Rock Charts, aconseguint també molt èxit a Grècia. Van llançar un segon senzill titulat Love is for All Time. Després de la gira, en 1984, tots els membres de la banda van prendre els seus propis rumbs professionals per separat.
A tot volum.
Bé, amics i oients del Penedès en Xarxa, i aquí finalitza la nostra secció A tot volum, dedicada en aquesta ocasió a The Animals. Per part meva, ha estat un veritable plaer acompanyar-te a aquesta estona de ràdio compartint bona música. Per acomiadar-me, us deixo amb una cançó d'un dels àlbums més reeixits de la banda de l'any 1964. We gotta get out of this place. Adéu-siau.
In this dirty old part of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due. I know. Watch my dad.
and pretty. And one thing I know is true, yeah, you'll be dead before your time is due. Know it. Watch my dad.
We've got to get out of this place. Hem de sortir d'aquest lloc i nosaltres ens fan fora perquè el que faltava empeny i toca tancar la paradeta. Acomiadem aquí aquest Penedès en xarxa d'aquest dijous 5 d'octubre, aquestes 3 hores de ràdio en clau Alt i Baix Penedès. Un plaer que hi sigueu i demà hi tornem a les 9 i 6. Adéu-siau.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.